Radio Vida.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 20 de març de 2026. Un 20 de març que no és un dia qualsevol perquè la primavera 2026 començarà avui exactament quan passi un minut de 3:15 de la tarda. Durarà 92 dies i 18 hores fins al diumenge 21 de juny, i dia a dia anirem sumant uns minuts de claredat a la tarda, consolidant així la sensació de dies més llargs. I com cada primavera, d'aquí uns dies, el diumenge 29 de març haurem de canviar l'hora. A les 2 de la matinada avançarem la minutera fins a les 3, perdent una hora de son, però guanyant llum. Benvinguts al magazín matinal del Penedès, que fem plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des de la capital al penedesenca. Una salutació de Toni Olivella i Sílvia Delgado. I aquest divendres, que compartirem fins les 12, tot esperant aquesta primavera 2026, passarà tot això al Penedès en xarxa. D'aquí uns instants parlem de primavera i del temps d'aquest primer dia de primavera amb Marc Paredes. I a continuació els esports. Avui el Miquel Cuenca ens farà un resum d'aquest primer dia de la Copa del Rei d'hoquei patins que s'està disputant a Sant Sadurní. També hi haurà la tradicional prèvia del cap de setmana i l'entrevista que servirà per presentar la cursa solidària Trail del Cérvol, que tindrà lloc el proper 11 d'abril per recaptar fons pel càncer infantil. A 9:15, primers 5 minuts, primer flash informatiu del dia per actualitzar-nos, per saber què passa a les nostres dues comarques. Després d'aquest primer flash, roda d'alcaldes, avui seguirem a la capital del Cava per conversar amb l'alcalde Pere Bernet. A les 10:06, a l'entrevista, coneixerem millor les famílies que conviuen amb la síndrome de Down, perquè demà és el seu dia mundial, i en parlarem amb Xavier Sant Miguel, president de Down Tarragona. A continuació, segona cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques, el flash informatiu. Escoltem bé, ens posem al dia i seguim. I a partir de 9:45, us proposem descobrir els camins de la transhumància. Aquest és el títol del llibre que ha coescrit el penedesenc Joan Rovira i que ha editat Cossetània. El proper 27 de març es presenta al Centre Excursionista del Penedès. Aquesta és la primera de les dues recomanacions de la gent del detall, que també farà parada i fonda a la Bisbal del Penedès, on diumenge celebren els Tres Tombs, i avui en parlarem amb la Judit Vidal, alcaldessa en funcions. Amb cinema, tot repassant el palmarès dels Oscars, obrirem la tercera hora de la mà del Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, i també us portarem les estrenes d'aquest cap de setmana. A 11:45, última cita amb l'actualitat per saber com acaba el matí a les dues comarques. Últim flash informatiu del matí. I acabarem fent la ruta Petjades del Vi de Vilafranca a Territori Penedès.
El temps.
Amb Marc Paredes descobrim quin temps farà avui, aquest cap de setmana, i com comença la primavera 2026. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. La primavera ja truca a la porta. De fet, avui entrarem a la primavera. Quan passin un minut tan sols de 3:15 de la tarda, arriba una de les estacions més llargues de l'any. S'allargarà pràcticament 3 mesos, i arribarà la primavera per la Porta Gran, perquè avui serà un dia novament agradable, marcat per el domini total o parcial del sol. Ara, a primera hora, les temperatures són relativament fresques o fredes, amb aquests contrastos tèrmics entre el dia i la nit, però ja us asseguro que aquest migdia serà per anar fins i tot sense jaqueta, perquè l'ambient serà agradable i les temperatures fins i tot superaran aquests 16 o 17 graus. Aquest cap de setmana es presenta estable, en comparació amb la resta de caps de setmana. Serà un dia i una jornada tranquil·la, tant demà com diumenge, marcada per al domini del sol, amb temperatures força estables. Insistim en aquests contrastos tèrmics entre el dia i la nit. És una època ideal per agafar encostipats. Per tant, prevenció davant d'aquest risc d'encostipats, perquè les temperatures seran relativament suaus al migdia, malgrat aquesta fresca matinal. I per veure canvis, potser ens hauríem d'anar ja de cara a mitjans de la setmana vinent, on podríem tenir una nova situació marcada per als ruixats i les tempestes. Ho haurem d'anar seguint, però de moment el model estacional, que a vegades ho dic, és aquest que ens indica la previsió a llarg termini, ens marca una primavera que podria ser força més plujosa del que és habitual. Però fins aleshores ens haurem de conformar amb el sol i les altres temperatures, que realment molta gent també ja l'esperava. I acabem amb una petita anècdota, i és que molta gent ens està comentant que els ceps estan arribant en el seu moment del pàmpol, i de fet la dita ja ho diu, i és que per Sant Josep el pàmpol al cep, i així s'està duent a terme. Per tant, serà un cap de setmana agradable per sortir al carrer i també per copsar i per gaudir de la natura. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
Com cada divendres, hi ha esports d'entrada, i avui no ens limitarem a la prèvia del cap de setmana i a l'entrevista. El nostre company Miquel Cuenca també ens acosta tots els detalls de la primera jornada de la Copa del Rei d'Hoquei Patins, que va començar aquest dijous a Sant Sadurní. Bon dia, Miquel.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, com comentaves, la Copa del Rei s'ha iniciat a la capital del Cava fins diumenge. Una primera jornada, la de quarts de final, que va iniciar-se ahir dijous, amb cara i creu pels equips penedesencs. La cara pel Calafell, que va imposar-se per 4-2 davant el Reus en el partit inaugural. Els de Guillem Cabestany s'avançarien al minut 23 de la primera part. Amb gol d'Aleix Marimón, Jero García posaria la segona part al 2-0, al minut 38. A partir d'aquí, pluja de gols, Joan Salvat, instants després, col·locaria el 2-1, i tot just després, de nou, García col·locaria el 3-1. A 8 minuts pel final, Folguera faria el gol de la sentència amb el 4-1, però el Reus no es rendiria, i al 48, a 2 minuts pel xiulet final, faria el gol de l'honor reusenc, col·locant el 4-2 final. La creu de la jornada, però, d'ahir va ser pel Noia l'anfitrió. El Futbol Club Barcelona es va imposar als sadurninencs per 0-4, després d'una primera part molt igualada, en què els locals havien competit amb solidesa, però sense encert. El marcador es va mantenir intacte fins al descans. A la represa, però, els blaugrana van fer valer la seva eficàcia i van resoldre el partit amb contundència. A la Bart va obrir la llauna i Llorca va ampliar distàncies abans que Cervera encarrilés definitivament el triomf. Tot i disposar d'ocasions clares, el Noia no les va poder transformar i va acabar pagant els errors. Un quart gol blaugrana, obra de Ferran Font, va tancar el marcador i va certificar el pas del Barça a semifinals, on s'enfrontarà el Calafell. Avui divendres, nova ronda dels quarts de final, Igualada-Voltregà a les 7 de la tarda i Liceo-Alcoi a 9:45 de la nit. Les semifinals, Calafell-Barça, ja ho hem dit, dissabte en aquest cas a les 2 del migdia, i la segona semifinal, pendent de confirmar-se els equips, a 6:45 de la tarda. La final, diumenge a 12:45 del migdia. I pel que fa al futbol, aquest diumenge a les 12 del migdia, un Futbol Club Vilafranca Franca, dos punts de la salvació, s'enfrontarà al Sabadell B, 6è en play-off. I nosaltres que arrenquem aquest espai de l'entrevista explicant-vos que aquest pròxim 11 d'abril es celebra a Sant Sadurní la cursa solidària al Trail del Cérvol per recaptar fons pel càncer infantil i que enguany va dedicada, o millor dit, en homenatge al Salvador Bricoller persona. Com comentàvem, a la que se li dedica aquesta cursa solidària. És per avui, és per això que avui als estudis de ràdio Sant Sadurní tenim el Toni Lago, d'Ànima d'Esports, tenim Anna Vendrell, del grup d'Amics, ella també és responsable de les inscripcions, també l'Iker Carallol, membre d'Escamot, club esportiu que també col·labora en l'organització d'aquesta cursa solidària, i a la Marta Cabré, que és la mare del Salvador Bricoller, persona a que se li fa l'homenatge en aquesta cursa. Molt bon dia a tots quatre.
Bon dia.
Com comentàvem, una cursa que es celebra el pròxim 11 d'abril, una iniciativa enguany, que està en homenatge i en recorda el Salvador Bricoller. Però primer, expliqueu-nos en què consisteix aquesta cursa solidària.
És una cursa que es fa, com bé dius, en homenatge al Salvador Bricoller, que neix a partir de, bueno, d'una història que hi ha al darrere, que és la participació a la Marató de Barcelona ara fet 9 anys. Salvador era un jugador meu de l'entitat esportiva que jo coordinava i amic meu, en aquest cas, i de la nostra família, però bueno, va patir un càncer i a partir d'aquí doncs, bueno, vam començar a preparar, perquè li feia molta il·lusió, el tema de la Marató de Barcelona, que vam córrer doncs, amb altres persones el 2017. A partir d'aquí, doncs, bueno, per retre homenatge o per fer una altra una cosa que ens recordés o que això, que fes un homenatge, vam començar a preparar doncs, el Trail del Cérvol. I és una cursa solidària per recaptar diners pel càncer infantil.
Avui aquí a la ràdio és un bon moment també per ressaltar la figura del Salvador. Marta, qui era i què ha significat per vosaltres també tirar endavant aquest projecte?
Jo diria que amb una paraula el Salvador seria un personatge. Crec que els que el vam conèixer era un noi de 17 anys, que esportista, engrescador, compromès en molts espais d'aquí a Sant Sadurní, i que malauradament li va tocar, no, mai sabem quan ens tocarà una malaltia, però li va tocar una malaltia de càncer, un tumor al cap, i va estar amb nosaltres 3 anys. I llavors, durant aquest temps, tots els amics, la família i tot, vam estar molt acompanyant-lo i molt, molt present, perquè era un diagnòstic molt dur en el seu moment. I és veritat que quan el Toni, en el 2017, ens va proposar fer la Marató de Barcelona com una idea boja, jo li vaig dir, estàs boig, perquè arrossegar un noi de 1,80 i pico, amb 80 i pico de quilos, doncs tots els 40 i pico de quilòmetres, doncs era com un impossible. Però finalment vam ser 30 persones en aquella activitat o en aquell repte, i jo crec que la proposta ara del Toni de dir, Marta, fem, de fet sempre havia estat, no?, aquesta latent, continuar fent alguna activitat per recordar-lo, i ara que ha sortit aquest Trail del Cérvol i que tornem a ser tot una pila de gent amb l'organització, penso que és algo memorable de cara al Salvador i de cara al compromís de que hi hagi un recapte de diners per Sant Joan de Déu, en aquest cas, perquè de fet és l'hospital que ell va estar de referència quan va estar malalt.
En aquest sentit, la gent com pot fer aquesta aportació?
Bueno, hi ha dues maneres de fer-la. La primera i més important doncs, és amb la participació de tota la gent que poden venir a participar. Poden fer donacions voluntàries o també comprar la samarreta, que és una altra font d'ingressos. I després una altra via que estem fent és buscant la col·laboració d'empreses locals, sobretot en aportacions al projecte que aniran destinades a això, a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Teniu algunes empreses que col·laborin en aquesta iniciativa?
Bueno, la més important, Ànima d'Esports. Després també hi ha Que fa la Maria i diverses caves de Sant Sadurní, com Pere Ventura, a Llopart.
Si voleu, podem parlar també de la cursa, que hi ha diferents modalitats, no?
Sí. La cursa està formada per
tres recorreguts. El recorregut més llarg és una cursa de 24 quilòmetres, la segueix una cursa de 12 i després hi ha una marxa no competitiva de 8.
Per tant, per qui no sigui corredor habitual, hi pot participar igualment sense cap mena de problema.
Així és. Amb aquesta triple modalitat aconseguim que tothom pugui participar d'alguna manera. A part, també hem incorporat el dorsal solidari, que és una manera de contribuir a la causa sense haver de fer la pràctica esportiva i...
I també tenim una samarreta solidària que, diguem-ne, que tots els corredors, els caminaires tindran la seva samarreta de participació, però a part s'ha dissenyat una samarreta molt bonica, específica només com solidària, vale? Que tu la compres, o hi ha gent que ja l'ha comprada, o la podrà comprar el mateix dia de la cursa a Can Mas de la Riera, i els guanys van directament destinats al projecte de Sant Joan de Déu.
Quin és l'ambient que espereu trobar-vos aquest 11 d'abril?
Home, potser, a part d'un ambient esportiu i de com porta tal, no?, les curses, sobretot un ambient d'amistat, de gresca, de benestar, de retrobar-nos, perquè, a més, a mesura que vas veient les inscripcions, doncs hi ha molts amics, molt coneguts, amics de fora que fan l'esforç i venen... Bueno, jo crec que pot ser molt xulo, sobretot perquè, bueno, al final el que volem és que sigui una festa. Com bé deia la Marta, el Salvador era gresca, era alegria, era disbauxa. Doncs llavors és intentar crear un ambient que sigui ben xulo.
Aquest any es destina pel càncer infantil a Sant Joan de Déu. Sempre va destinat a Sant Joan de Déu o cada any és una entitat diferent o en una causa diferent?
No, la idea és que sigui cap al càncer infantil i que sigui Sant Joan de Déu, perquè, com deia abans la Marta, és l'hospital on va estar el Salvador i creiem que amb tot el que és, doncs, més càncer infantil o arribar a l'infant, segur que hi ha d'altres, però ens vam centrar cap aquí, la idea és anar sempre cap aquí.
Formes de col·laborar, hem comentat el dorsal solidari. Si algú no pot venir a l'11 d'abril, hi ha altres maneres de col·laborar?
Bueno, amb aquest dorsal solidari es fa la donació sense participació, i si no, també la samarreta solidària que hem comentat es pot adquirir prèviament, i si no es pot venir el dia de la prova com a tal a recollir-la, doncs hi ha alternatives. Per tant, crec que ho hem organitzat de manera que tothom, independentment de si fa esport o no, i de si corre o camina, pugui col·laborar en la causa i pugui participar i aportar el seu granet de sorra.
Busqueu voluntaris per la cursa, o a nivell d'organització ho teniu ja tot ben marcat? O sempre amb noves mans també... Home, bueno, som que siguin benvingudes.
Ara mateix diria que hi érem uns 70 i algú voluntaris.
Home, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. En principi, no tanquem la porta a ningú, perquè qualsevol mà ens aniria perfecte, però déu-n'hi-do, creiem que amb els que tenim, i si s'afegeix algú més, anirem coberts. No creiem que necessitem de 200, però sí que si arribem al centenar serà fantàstic.
Per què el nom de Trail del Cérvol?
Aquesta idea penja directament del Salvador. En el seu moment, en tot el procés de malaltia, va passar per moltes fases, i en una de les fases va fer com un treball amb un terapeuta i tal, i va tenir com una visualització, allò que fas l'animal de poder, li va aparèixer un cèrvol. I després, un cop també estava ingressat, va fer tot un treball amb un art terapeuta del propi hospital, i li va posar, doncs, com atributs, no?, de valent, fort i elegant. I a partir d'aquí... Just també és veritat que quan anava a operar-se li va demanar al seu pare, que és dibuixant, doncs, il·lustrador, que li fes un cèrvol. I a partir d'aquí el cèrvol ha sigut el leitmotiv o el vincle amb molts cops amb el Salvador. No? Hi ha gent que s'ha tatuat el cèrvol en diferents parts, hi ha amics i companys i familiars que porten un cèrvol com a referència, no tant al nom, sinó com a referència en el Salvador. No? Llavors, quan el Toni estava elaborant la idea aquesta del trail, crec que va sortir de...
Sí, en una reunió, un dels nois que treballa amb mi, Ànima, que era company del Salvador a l'equip de bàsquet i tal, dient, hòstia, quin nom podem posar? doncs va dir Trail del Cérvol, perquè, hòstia, per fent referència a aquest animal espiritual, no? I fent referència a que ens identifica molt amb el Salvador, i així es va quedar. Ens va semblar molt correcte i molt fantàstic, tot i que de cérvols per la nostra zona no n'hi hagin, però té un significat important per nosaltres.
Ara que has comentat la zona, no sé si voldríeu també explicar per on és el recorregut o les tres modalitats, per on passen. Per on passen.
Totes tres sortiran des de Can Mas de la Riera, ja tindrem la Fira del Corredor i esperem que l'arribada també sigui ja i en sigui el punt de sortida i el punt de trobada, on es farà la festa final. Tots els recorreguts tiren cap a la zona de Subirats, passada la via del tren, i bueno, cadascun arriba més lluny que l'altre. La de 24 quilòmetres sí que arribem a Can Rossell de la Costa i
el Castell de Subirats.
Castell de Subirats.
Pugem fins a l'Avenc de Subirats, torna a baixar per Can Rossell.
Sí.
Jo aquest matí parlava amb una persona d'aquí Sant Sadurní, que és corredora, i que em deia, aquest cap de setmana vaig anar a provar la cursa, el recorregut dels 12. I diu, ostres, és molt xulo. És a dir, aquesta persona normalment corria per una altra banda de Sant Sadurní, però per on es correrà és una zona que potser si no tens tirada hi ha molts corriols i molt, és un paratge molt, bastant nou per alguns que no coneixen a vegades tot aquest entorn.
El gran que sobretot amb, jo crec que de tota aquesta zona de recorreguts i tal, és que és això, la gent de Sant Sadurní, sobretot els que caminen, tenen més tirada, no? Potser cap al llac, cap a tota la banda de Can Rossell, però el de Torrelavit. I, en canvi, el fet de sortir des de Can Mas i poder aprofitar més la muntanya i buscant més trail fa que hi haurà molta gent que descobrirà corriols que no té, bueno, que no saben que existeixen allà. I la veritat és que és molt xula. Té un punt, la de la 24 és d'orilla, perquè té un parell de baixades i pujades considerables i contínues. La de 12 és algo més assequible i la de 8, al ser una caminada, és totalment assequible perquè no deixem d'anar sempre per pista.
Estem arribant a la recta final, però a mi m'agradaria primer parlar d'inscripcions. De moment, com anem?
La veritat és que estem molt contents perquè anem força bé. Ja som més de 450 inscrits i l'objectiu que teníem era arribar als 500. Per tant, estem supercontents de la rebuda i l'acceptació que ha tingut la prova.
I a partir d'aquí, no sé quin és el missatge final que donaríeu a la gent perquè vulgui sumar-se en aquesta cursa i també en aquesta iniciativa, perquè s'animi a col·laborar i a participar.
Bueno, jo crec que això, que tothom que vulgui posar el seu granet de sorra en aquesta causa, el càncer infantil o el càncer en general, que per mala sort ens està afectant a tothom, a la societat, cada cop segur que algú té alguna a prop, pugui participar, sigui venint, o sigui, amb l'Anna dèiem, vam posar un límit de 500, però si som més, no direm que no. Evidentment, hi ha limitacions com tipus doncs, tenir disponibilitat de la samarreta o segons quines coses més logístiques, però jo animaria a tothom que si vol venir a participar, fantàstic. Si vol venir o posar el seu granet de sorra, doncs que té l'opció de la samarreta solidària o del dorsal solidari i que, evidentment, que tothom que vulgui s'animi, que allà hi serem.
I també convidar-los a que, si no volen ni córrer ni caminar, però passejar per Can Mas de la Riera aquell dissabte, doncs serà molt benvinguts, perquè pot ser una zona amb ambient, amb coses per prendre. Per tant, convidar-los amb aquesta festa del dia 11.
Doncs moltes gràcies, Iker, Marta, Anna i Toni, per acompanyar-nos aquí al magazín en l'apartat dels esports i per fer difusió d'aquesta cursa solidària del Trail del Cérvol en homenatge al Salvador Bericuller. Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La pujada del preu del petroli impacta directament sobre sectors econòmics cabdals al Penedès, com l'agricultura i la logística. Els atacs contra instal·lacions energètiques crítiques del Golf Pèrsic, tant amb petrolieres com amb gasístiques, fan augmentar la preocupació i la incertesa al voltant d'un conflicte que s'està allargant en el temps i els seus efectes sobre l'economia mundial. Arran de l'escalada del conflicte entre Estats Units, Israel i Iran, el preu del petroli ha registrat un fort repunt, tot generant inquietud en els mercats internacionals. El barril del petroli Brent, referència a Europa, que estava sobre els $70 abans del 28 de febrer, quan va començar la guerra, ara se situa per sobre dels 100 euros. L'encariment del petroli té conseqüències directes en l'economia quotidiana per la pujada en el preu dels combustibles, els increments dels costos del transport i la producció i la pressió a l'alça sobre la inflació. El Penedès es nota especialment en sectors amb molta presència, com l'agricultura i la logística. El govern espanyol ha anunciat aquesta setmana l'alliberament de fins a 11 milions i mig de barrils de petroli per moderar el xoc de la guerra a Iran. A partir d'ara cal demanar autorització per fer foc a prop del bosc. Sant Sadurní presenta, l'Ajuntament de Sant Sadurní ha recordat que del 15 de març al 15 d'octubre cal autorització per dur a terme activitats amb risc d'incendi forestal a les zones properes al bosc. Aquesta es pot sol·licitar per internet a través del web de la Generalitat. Durant aquest període està prohibit fer foc sense permís i activitats com fogueres, barbacoes, cremes de restes vegetals o ús de pirotècnia requereixen supervisió. Tampoc es poden cremar restes de poda ni fer focs d'esbarjo o relacionats amb l'apicultura sense autorització. Només es permet fer foc en àrees recreatives, zones d'acampada o parcel·les d'urbanitzacions amb barbacoes d'obra equipades amb mataguspires. A més, es prohibeix llançar objectes encesos o abocar residus que puguin provocar un incendi. Us parlem ara de la celebració del dilluns de Pasqua a Sant Jaume dels Domenys. Un any més, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys celebra l'aplec de l'ermita de la Mare de Déu dels Arquets el dilluns de Pasqua, que enguany és 6 d'abril. La jornada combinarà actes religiosos amb el tradicional dinar popular i una tarda de música i ball. La celebració començarà al migdia amb la missa i la processó fins a l'ermita. Tot seguit, a les dues se servirà el dinar popular amb una paella d'arròs com a plat principal, acompanyada de amanida, gelat, pa, aigua, vi, cava, cafè i gotes. Els tiquets tenen un preu de 15 euros i es poden adquirir fins al divendres 3 d'abril a l'Ajuntament, al bar de la Societat de Sant Jaume, al bar Font d'Esport, al bar de la Societat de Llager, la cafeteria El Most i que viuràs Àngels del Papiolet. Les persones participants hauran de portar plat, got, tovalló, coberts, cadira i el tiquet corresponent. Després de dinar, la jornada continuarà amb actuació i ball amb el grup Chevy Music Hits, que amenitzarà la tarda de l'aplec. I la 8a edició de Caminem per tu, Pol, preveu arribar aquest diumenge a les 400 inscripcions. Aquest diumenge arriba la 8a edició de la caminada solitària per la recerca del càncer infantil Caminem per tu, Pol. El ritme d'inscripcions fa preveure que s'arribarà a les 400 persones inscrites. Mantenint el funcionament dels darrers anys, la caminada té un recorregut circular amb sortida i arribada des de Sant Miquel a triar entre un trajecte de 8 o 10 quilòmetres pel Parc d'Olèrdola. L'activitat és un homenatge a Pol Masip Rodríguez, veí de Sant Miquel d'Olèrdola, que va morir ara farà 10 anys després de patir un càncer infantil. Les inscripcions estan obertes a la web pulserascandela.org. El punt de trobada serà a 2:15 del matí a l'aparcament de davant del restaurant El Conill. La sortida es preveu entre les 10 i les 10:15. En arribar-hi hi haurà servei d'estirament amb el gimnàs Espai d'Esport, així com vermut i música amb l'actuació de Roc Puig.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Cada 15 dies ens visita un dels alcaldes de l'Alt o el Baix Penedès. Avui és Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, qui ja es troba als estudis. de la capital del Cava amb el Miquel Cuenca.
Doncs sí, com comenta Sílvia, tenim aquí a l'alcalde de Sant Sadurní, el Pere Bernet. Avui també el portem perquè precisament ahir dijous va iniciar-se, ho hem comentat als esports d'aquest matí, la Copa del Rei d'hoquei patins. La capital del Cava és qui acull aquesta competició aquest any, també en motiu del 75 aniversari de la creació de la secció d'hoquei del Noia. Per tant, també és una bona oportunitat de comentar aquesta primera jornada, que malauradament no va acabar com tots voldríem amb aquesta eliminació del Noia, però sí és cert que en aquest primer dia, Pere, bon dia.
Bon dia.
Molt d'ambient i sobretot sense cap incidència destacable.
Efectivament, la primera bona notícia és que el temor que teníem, no?, una mica tots plegats, doncs que hi hagués algun problema amb les aficions, doncs no va passar. Va anar tot molt bé. La veritat és que podem estar molt contents del civisme que es va demostrar durant el transcurs de la jornada, i la nota negativa, efectivament, sí, la prematura eliminació de l'equip nostre, del Noia. Ahir no van tenir el dia, i els altres sí, el porter aquell ho va parar absolutament tot, els postes tampoc van ajudar, però bé, el que dèiem, l'important és ser-hi, no? Que no tothom hi pot ser en una final de Copa del Rei, i el noi sí.
Nosaltres també hi érem al pavelló olímpic de l'Ateneu fent un directe especial. El que sí que vèiem era una cua immensa de gent de Sant Sadurní entrant al partit del Noia, que fins i tot un quart d'hora després de l'inici del partit encara hi havia gent entrant al pavelló, per tant, la gent volcada amb l'equip i també amb la competició.
La gent volcadíssima. Aquí a Sant Sadurní sempre ho diem, qualsevol cosa que tingui a veure amb estics i rodes és un acte que segur que surt bé. Els dos partits d'ahir estaven absolutament plens, els d'avui també s'espera molt bona entrada, i això és el que fa especial Sant Sadurní. Sempre diem, som la capital del Cava, dels escumosos, però també som la catedral de l'hoquei patins. Aquí és on es creen les millors figures a nivell mundial de l'hoquei patins.
Precisament el president de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, el Carmelo, ens comentava que Sant Sadurní ja és com la seva segona casa, un bon escenari per tal de poder presentar i acollir aquest tipus de competicions.
Sí, i tenint en compte que som un municipi de 13.000 habitants, el fet de que ens veiem capaços d'organitzar esdeveniments com, per exemple, els darrers europeus o una Copa del Rei, doncs posa molt de relleu aquesta estima que tenim per aquest esport.
Ara anirem a parlar de l'organització, com han estat aquests mesos, aquestes setmanes de preparació d'un escenari, també dels voltants, no? Perquè no és únicament dins del partit, sinó que a les afores
sí,
també hi ha d'haver preparació.
Qualsevol esdeveniment d'aquesta importància, al final, a part de l'impacte econòmic que té això en l'economia del municipi, que és bastant, bastant notori, doncs permet que es facin inversions que potser en circumstàncies normals doncs haguessin arribat més tard. Doncs tot això, doncs aquests esdeveniments són els catalitzadors, no?, perquè aquestes coses succeeixin, i cal aprofitar aquestes oportunitats, no només per aquestes inversions, no només per l'impacte en l'economia local, sinó també pel prestigi que dona al nostre municipi.
Quines serien aquestes inversions?
Doncs bàsicament les inversions que s'han fet ha estat un rentat de cara del pavelló. Feia falta, és un equipament que es va inaugurar l'any 81. Sí que s'havia canviat el sostre, la instal·lació elèctrica, la instal·lació antiincendis, però bé, s'ha aprofitat per fer un rentat de cara, s'han canviat els sòcols, s'ha preinstal·lat un equip de so que també ja estava a l'etapa final operativa de la seva vida. S'ha arranjat a l'entorn. No hem arribat a temps amb els videomarcadors per un tema de logística, però bueno, és una cosa que també tenim ja bastant encarada, i properament doncs tindrem videomarcadors en condicions. Els que hi ha ja són bons, però una mica més moderns, per tal de que l'afició i l'entitat puguin gaudir del pavelló com toca.
Comentava abans que és un municipi, podríem dir, petit, però molt gran a nivell esportiu, sobretot d'hoquei. Donava gust, sobretot a les afores del pavelló, veure personalitats tan importants del món de l'hoquei, també de Sant Sadurní, el Pere Bàries, el Jordi Bargalló, passejant amb un ambient familiar, no?, que es gaudeix aquí a Sant Sadurní.
Sí, sí, també hi havia el Pedro Gil. Bé, moltíssima gent, barrejats entre l'afició, com no pot ser d'altra manera, amb un ambient esportiu, fantàstic, amb bona harmonia. Vull dir, ens hem de sentir orgullosos de com a municipi, doncs, de poder fer aquestes coses i fer-les també.
Si vol, alcalde, passem ara en matèria política. Estem a punt d'arribar ja al tercer any de mandat, en aquest 2026. Jo li pregunto primer, quina és la valoració que fa d'aquest pas a l'Equador, podríem dir, de mandat?
Doncs la valoració és positiva. És cert que a nivell administratiu les coses a vegades costen molt, no? El curser jurídic que ens han posat entre tots, doncs fa que coses que són de sentit comú, que tothom, oh, això és relativament fàcil, doncs no ho és, perquè has d'anar saltant una sèrie d'esculls. Jo crec que ho he comentat moltes vegades, i a vegades en parlem amb els alcaldes, que ens trobem en aquesta situació de voler córrer més del que realment es pot, i realment no. Hi ha una sèrie de pantalles que has d'anar saltant, mica en mica, i bé, al final, el tercer any és el que es comencen, doncs, a posar de manifest, doncs, tota la feina que s'ha fet anteriorment, no? La feina de despatx, de projectar, de licitar, de contractar, i ara és quan comencem a veure una mica, ja vam començar a principis a finals de l'any passat, del 2025, a començar a veure, doncs, aquestes obres que feien tanta falta, i ara en veurem més. De fet, ara estan començant el carril bici que ens ha d'unir Sant Sadurní amb la xarxa de camins de Subirats, i a més ens ha de permetre que l'entrada al poble, doncs, quedi una mica més endreçada, que reduïm la velocitat dels vehicles, que això també és molt important, i donar aquesta facilitat, doncs, a la gent que va a passejar o la gent que va en bicicleta de poder-se connectar amb aquests camins.
Destacaria algun projecte en concret que s'hagi tirat endavant en aquests quasi 3 anys de mandat?
Sí, hem fet moltíssimes coses, no? Sobretot amb temes de mitigar, perquè ja revertir-ho segurament no hi som a temps, però mitigar els efectes del canvi climàtic sí. Hem posat tendals a les escoles, hem posat tendals al carrer, estem obrint el sòl dels carrers perquè sigui més permeable, hem arranjat voreres, o sigui, quan la gent diu és que només heu fet les cruïlles, no, les cruïlles també són voreres, no? És una necessitat que hi havia aquest poble. Estem arranjant també voreres al carrer Barcelona, hem començat des del carrer Alacant i anem baixant, no? Tots aquests trossos de voreres que abans hi havia el ciment de la primera urbanització, doncs els estem substituint per panots, no? Adaptant les entrades dels pàrquings als vehicles. Anem fent cosetes que no s'havien fet mai. Vull dir, feien molts anys que Sant Sadurní no s'invertia en voreres. És cert que hi ha moltíssima feina a fer, no ens quedarem només aquí, n'hem de fer més i cada any fer-ne un tros més. Després, amb el tema de l'enderrocament de la caserna, jo potser em vaig tirar a la piscina i vaig dir, això ja està gairebé fet. No, és una mica més complicat, hem hagut de convergir 3 administracions perquè al final això acabi passant. Ara sí que aquest proper ple, si no hi ha res de nou, ja ens ve el projecte d'enderroc i bé, a partir d'aquí, doncs, anar tirant milles. Molt important, tema habitatge. Tema habitatge és un tema que bueno, aquí a Sant Sadurní, com bé sabeu, som un municipi tensionat. No hi ha habitatge, pràcticament, sempre dic el mateix. Quan hi ha un pis a lloguer, hi ha un catàleg de clients per accedir, no al revés. Abans hi havia un catàleg de pisos i els clients accedien al pis, ara és al revés. I això és un tema que preocupa molt. En aquest sentit, ja amb l'Incasol vam arribar a un acord per tal de construir uns pisos de protecció oficial al carrer Francesc Macià. En principi, el mes d'abril haurien de començar a fer el replanteig de l'obra perquè aquesta promoció tiri endavant. I és cert que hem tornat a reemprendre ara converses amb diferents cooperatives que també estan interessades en desenvolupar pisos de lloguer assequible a la zona del carrer Alacant. També és cert que la promoció de tots aquests habitatges va vinculada al pressupost de la Generalitat, que de moment, com bé sabeu, ha estat retirat, i a veure si el juny es torna a trobar una altra finestra d'oportunitat perquè aquests projectes, que al final acaben beneficiant a tothom, doncs tirin endavant.
Podem anar aquí també, si vol, no? Que molts d'aquests projectes, malauradament, no depenen de l'administració municipal, sinó que venen delimitades per òrgans més amunt.
Efectivament, tot va vinculat molt als pressupostos. Hi ha altres resorts, per tal de desencallar aquestes coses, però no són tan senzills com un pressupost. Recordem que des del 2023 no hi ha un pressupost a la Generalitat. Bé, al final, que hi hagin pressupostos és bo per tothom, però tampoc hi poden haver, com es pot entendre, pressupostos de qualsevol preu. Vull dir, hi ha d'haver una negociació, que és on estan ara, i esperem que al mes de juny tot això es desencalli i finalment els municipis doncs, puguem disposar d'aquests recursos que són tan necessaris pel, no només pel dia a dia, sinó pel futur del nostre municipi.
Com que ja ha comentat el tema de la caserna, li preguntaré, m'ha comentat també que en aquest proper ple, si tot va bé, estarà ja per enllestir aquest enderrocament. Ho va comentar fa uns mesos, ja a final d'any, just el 30 de desembre es va firmar aquesta compra per part de l'Ajuntament. Què és el que es vol fer a la caserna?
Ja, el pla local d'habitatge que es va aprovar l'anterior mandat marcava molt clar quins eren els objectius, no? Aquestes parcel·les municipals que hi havia d'haver a cada cosa, no? I la part de la parcel·la que ens quedaria aquí, la caserna, és una cosa que es coneix com equipament dotacional. Equipament dotacional pot ser qualsevol equipament que presti servei al poble. I en el cas d'habitatge, equipament dotacional es trasllada en habitatges destinats a un col·lectiu específic, no? O, per exemple, perquè ens entenguem, pisos tutelats per les persones grans o pisos per gent jove. Els baixos ha de ser equipament sí o sí. En aquest cas havíem pensat doncs, treure una mica de pressió a la casa dels avis, no? El que és el centre de dia, traslladar-ho allà o ampliar-lo, perquè, com bé sabem, cada vegada la població envelleix més, vivim més anys i fa falta recursos en aquest sentit. Per tant, és una possibilitat que tenim sobre la taula. Una parcel·la que, d'altra banda, hem posat a disposició, en aquest cas del Departament d'Habitatge de la Generalitat, per veure si entrem en aquest programa de 50.000 vivendes que la Generalitat va anunciar que duria a terme fins al 2030, si no recordo malament.
Ara que estem tractant temes recents, deixarem per més endavant altres qüestions com pressupostos, ordenances, que també són importants, però destacar, per exemple, l'inici de les obres la setmana... No, aquesta setmana o la setmana passada, fa uns dies, d'aquest carril de vianants que, de la sortida de Sant Sadurní.
Sí, és una obra que portàvem en el programa electoral. Al final es tracta de crear com una espècie d'anella verda que rodegi tot el municipi i s'han d'anar unint aquests trams que encara no són transitables, no? Per tal doncs, de completar aquesta anella. Això, a part de donar una solució de mobilitat saludable, que també és el que busquem, ens permet connectar amb aquesta xarxa de camins que, com bé sabeu, el turisme aquest de natura, no?, de bicicleta, està tenint un repunt molt important. En aquest sentit, també fa poquet es va inaugurar un tram del projecte de les Vies Blaves que impulsa la Diputació, en aquest cas des d'Igualada fins a Vilanova del Camí, un tram d'uns 15 quilòmetres, i ara s'ha licitat el tram que va doncs, des d'Igualada fins a Martorell, que ens passa per aquí al municipi. Al final aquest projecte ens ha de permetre connectar amb camins ciclables tot el que és a la llera del riu Llobregat i la llera del riu Anoia i altres lleres, a la llera del riu Cardener, no? Amb una sèrie de camins que ens ha de permetre doncs, que aquest turisme saludable, aquest turisme familiar, doncs, també entri al nostre municipi.
En aquest sentit, entra ja dins la qüestió de l'enoturisme, que l'aspecte bicicleta està creixent molt en aquest sector.
L'aspecte bicicleta està creixent molt, el turisme familiar també. L'enoturisme ha de ser el revulsiu que necessitem també a la comarca, no? Perquè la situació del Cava doncs, ara també està passant per moments complicats, no? Aquesta davallada en el consum, aquests anys de sequera, aquesta collita sobtada que tindrem amb aquesta petita deslocalització que hem tingut, doncs fa doncs, que faci patir una mica, esperem que no passi res. De fet, una cosa que també m'agradaria dir, que sí que hem tingut un ERE aquí de 154 persones que va passar, però el sector ha sigut capaç d'absorbir totes les persones que s'han quedat sense feina, que han anat a l'atur, doncs el sector ha sigut capaç d'absorbir l'economia local, l'economia de la comarca, ha absorbit aquests llocs de treball, la qual cosa també ens parla de la fortalesa estructural que té el sector.
Sobre aquestes obres del camí, durada i afectacions?
Afectacions, en principi, precaució a l'entrada del poble, ja està senyalitzat, durada aproximadament 3-4 mesos.
M'ha comentat ara que el sector ha absorbit part d'aquest grup, no?, de treballadors que va quedar afectat per l'ERE de Freixenet. En quin sentit, ara que m'ho ha comentat?
Doncs que pràcticament tothom, evidentment hi ha hagut algú que ja s'ha jubilat per qüestions d'edat, però la resta està treballant una altra vegada, estan incorporats al món laboral. Això és bo, és bo. No és el mateix estar amb 45-50 anys a l'atur que tornar a treballar. Al final era gent molt qualificada, gent que portava molts anys, amb molta experiència, amb un valor laboral important i aquí s'ha sabut aprofitar.
Alcalde, parlem, si vol, de pressupostos del 2026. I és destacable parlar-ho perquè són els més alts de la història del municipi.
Efectivament, portàvem uns anys d'estancament a nivell d'ingressos. És cert que també la construcció doncs, està més animada i això també permet una entrada d'impostos a l'Ajuntament. També les aportacions que fa l'Estat també s'han incrementat. I també és cert que la taxa de residus doncs, també ha ajudat a que hi hagi aquest increment. Tot i això, Sant Sadurní d'Anoia és un municipi molt, molt prestacionista. Tots els serveis, gairebé tots els serveis que es presten són públics. Això és bo, perquè nosaltres creiem en el servei públic, no tenim externalitzades, diguem, molts serveis de cara a la ciutadania, ho fem des d'aquí. Hi ha altres municipis que, per exemple, el servei d'esports el tenen externalitzat, les escoles Bressol també, l'escola de música, aquí no, aquí ho prestem directament des de l'Ajuntament. Això és bo en el sentit de la qualitat del servei públic, no? De la garantia. És dolent perquè en restes una mica d'agilitat, no? Quan hi ha, per exemple, substituir una baixa, doncs això, tot això és més complicat des de la vessant pública, però som un municipi molt, molt prestacionista i això ho hem de continuar mantenint, perquè al final l'externalització de serveis acaba perjudicant el treballador, acaben perdent qualitat, acaben no és bo per ningú.
Parlava anteriorment, clar, aquests temes els hem tractat en altres seccions, anteriorment també de reforçar el servei i l'estructura municipal, que això és molt important i que aquest equip de govern, perquè m'ho ha recalcat bastants cops, està incidint molt en això.
Estem incidint molt. Això és allò que quan l'arbre es mou tothom pateix una mica, però és cert, portàvem des del 2005 que no s'aprovava una valoració de llocs de treball, ara ja l'hem adjudicat, ja s'està treballant amb elles. A principis del 2027 s'ha de desenvolupar, s'ha de posar de relleu. Això ens ha de permetre definir perfectament quines són les funcions que ha de tenir tots els departaments de l'Ajuntament. Pensem que el 2005 amb prou feines hi havia els telèfons intel·ligents. Ara tot això ha canviat moltíssim. L'administració electrònica s'ha d'adaptar a la normativa. I bé, un dels punts febles que vam detectar amb l'estudi que vam fer era probablement la manca de tecnificació, no? dels quadres intermitjos de l'Ajuntament. Aquí sí que hi estem treballant i esperem doncs, que aquesta valoració de llocs de treball i la seva posterior implementació doncs, dongui el resultat òptim, no? Per tal que l'Ajuntament funcioni d'una manera més eficient.
Els pressupostos aprovats amb temps i que s'han ja implementat el primer dia del 2026.
Sí, això va ser un dels objectius, que el pressupost fos disponible a partir de l'1 de gener per començar a treballar, per tindre tot l'any per treballar. Ara hi haurà una incorporació de romanent, ja hem fet el tancament. Portem una gestió econòmica francament bona. Aquí la regidora, la Eva Cruces, està fent una feina increïble. Hem reduït el deute. Des que vam entrar nosaltres, que estàvem al voltant del 27, ara estem al 17, i és irrisori, no? Quan parlem de deute dels ajuntaments, parlar de menys del 20% és una cosa excepcional. Ho estem fent bé. Hem esquivat els plans econòmics financers, que és allò que t'aplica l'Estat quan gastes més del que ingresses. Aquí ho hem fet bé. Tenim superàvit. És qüestió d'administrar bé els diners. El problema és que a vegades la lentitud, no? Això de les licitacions, etc., doncs fa que no siguis prou àgil a l'hora d'invertir aquests diners al carrer, que és on haurien d'estar. Però bé, estem satisfets, s'està fent molt bona feina i això, doncs no ho pot dir tothom.
Durant el ple, per exemple, on es van aprovar els pressupostos, l'oposició va parlar també del Teatre a l'Ateneu i l'Auditori al Centre. Estaven en conversacions, vostès, perquè són entitats privades.
Sí, sí. Clar, la gent diu que Sant Sadurní no té teatre. I nosaltres diem, sí, Sant Sadurní té dos teatres, però no són públics. Això és molt important. I si no són públics, l'Ajuntament no pot invertir. per tal que hi hagi una inversió important, aquests teatres, mitjançant conveni, han de tindre una titularitat municipal. Estem aquí, estem amb, ja ho he explicat moltes vegades, és un tema molt lent, és un tema molt enrevessat, és un tema on no només hi parla l'Ajuntament, sinó que hi ha una entitat, hi ha uns socis que també han de dir la seva. Les negociacions més avançades estan amb l'Ateneu, amb el centre també hi hem parlat, i bé, ja ho veurem com avançarà. Però està clar que hem de tindre un teatre. Per això també hi ha encara aquestes grades retràctils a la Fesina que ens ha de permetre, mentre no arribi això, doncs el 80-90% dels actes que es fan aquí, que és un aforament de 250 persones, doncs es puguin fer. Sobre això de les grades, abans no m'ho preguntis, hem de tornar a licitar. En el projecte inicial que es va fer, doncs es va detectar que la normativa antiincendis no estava doncs, al dia, i ara s'ha de reformular i tornar a licitar, que espero que en breu es pugui tornar a fer.
I ja de forma resumida, ordenances fiscals, de manera breu.
Ordenances fiscals, bé, hi ha hagut una pujada de l'IBI molt moderada. Evidentment, el cost de la vida, com a tot arreu, va pujant. El govern de l'Estat ens obliga a incrementar els sous dels treballadors municipals. Aquest any un 2,5%, més un 1% amb efecte retroactiu. Doncs tot això doncs, implica que hem d'augmentar els ingressos. Vull dir, no hi ha més. El preu de la llum puja, el preu del gas puja, el preu dels materials de construcció puja. Per tant, o això o no fer res.
Doncs, alcalde, no tenim més temps. M'agradaria tenir més per parlar d'altres qüestions. Podem aprofitar altres seccions aquí al magazín, però moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta roda d'alcaldes.
A vosaltres.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.